Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, avui dijous, temporal de tramuntana. Ja ha bufat amb força aquesta matinada. Abrigueu-vos.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dijous, són les 8, en aquest dijous 26 de març. Evidentment, avui el vent de tramuntana doncs, serà un dels titulars. D'aquí una estona, l'Isaac Vilà ens ampliarà aquesta informació, evidentment, doncs, per explicar-nos què és el que tindrem de cara, no només avui, sinó també aquests pròxims dies, perquè sembla que la tramuntana ens acompanyarà i recordarem tramuntanades doncs, que potser feia temps que no les vèiem. Tot això en parlarem doncs, d'aquí uns minuts, també doncs, en aquest matí, ara en què ens llevem amb unes temperatures que, per exemple, en el cas de Palafrugell, els termòmetres marquen uns 9 graus, però sí que s'ha de dir que la temperatura de sensació és inferior, seria d'uns 6 graus, segons meteo.palafrugell.net. D'altra banda, també hi ha uns 9 graus en el cas de Palamós, 8 a Begur i també 9 a Calonja. Per tant, doncs, quan tenim aquest vent de tramuntana fa que també els termòmetres variïn poc. Per tant, doncs, tot això és el que en parlarem d'aquí una estona. Però, a més, avui també tindrem una entrevista. En aquest cas, parlarem amb l'alcalde de Castellplatja d'Aro i Segueró, Maurici Jiménez. Ho farem d'aquí uns minuts per conèixer quina és l'actualitat d'aquest municipi de la nostra comarca. I al tram final del programa també parlarem de cinema, perquè és dijous i haurem de conèixer no només les estrenes que tindrem aquesta setmana, sinó també les que ens arribaran per Setmana Santa, ja que la setmana vinent no hi haurà programa. Tot això és el que tindrem aquí en el programa, però tenim diversos titulars que els anem a repassar tot seguit. Comencem saludant a la Maria Alsina. Maria, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè el cost de la vida i el preu de l'habitatge són els principals reptes socials a les comarques gironines, segons indica l'Informe Social de Catalunya que s'ha presentat a Girona.
L'estudi analitza la situació actual i apunta les principals desigualtats. Tot i que el cost de vida és lleugerament inferior a la mitjana catalana, hi ha municipis que es troben molt tensionats.
D'altra banda, també ens has d'explicar que l'aeroport de Girona tornarà a tenir vols dins l'estat aquest estiu i en aquest cas en recuperarà la connexió amb Palma, una ruta que no estava operativa des de fa anys i que ara es reprèn per millorar la mobilitat entre territoris.
La connexió l'operarà Air Nostrum entre principis de juliol i a finals d'agost. Durant aquest període s'han programat una trentena de vols amb una oferta de prop de 2.500 seients amb l'objectiu de respondre a la demanda d'estiu.
I Protecció Civil demana extremar la precaució davant l'episodi de vent i fort onatge.
Les onades han anat superant els 2,5 metres des d'aquesta nit, sobretot en zones del Cap de Creus i del Cap de Begur. Està previst que les ventades arribin amb força al llarg del dia d'avui a l'Empordà i també al Pirineu.
L'artista Neus Mar, la palafrugellenca Neus Mar, portarà el seu nou espectacle Arrelades a l'Espai Ter i ho farà el pròxim 26 d'abril a les 7 de la tarda, i en la que serà la primera vegada que el projecte trepitjarà les comarques gironines.
En una entrevista a Ràdio Capital, Neus Mar ha definit Arrelades com una reivindicació de la música i de la cultura, un viatge musical que recorre diferents etapes de la cançó catalana, des de peces tradicionals fins a propostes contemporànies. El repertori inclou estils diversos com la sardana, la rumba o les habaneres, amb l'objectiu de mostrar la riquesa i la pluralitat del patrimoni cultural i musical català.
I també pel que fa, en aquest cas, doncs, a la música, a les habaneres, la cantada Habaneres de Calella comença una nova etapa amb la direcció artística de Meritxell Pastor, que assumirà la coordinació del programa, els grups i les activitats. L'objectiu és reforçar el valor cultural de les habaneres i ampliar la projecció del certamen. Recordem que la 59a edició se celebrarà el 4 de juliol a la platja del Portbó de Calella. I d'altra banda, anem a saludar la Berta Roura. Bon dia.
Bon dia, Ferran.
Perquè hem de parlar de l'Espai del Peix, que estrena l'Art i el Vi.
L'Espai del Peix de Palamós inicia una nova edició de l'Art i Vi, una activitat que combina pintura i tast de vins. La sessió es farà el 28 de març i vol transmetre els valors del mar i la pesca.
I també ens has d'explicar i parlar sobre un simulacre d'incendi al port de Palamós.
El port de Palamós ha acollit un simulacre d'incendi d'una embarcació amb bastament de combustible. L'exercici ha activat diversos cossos d'emergència per posar a prova la resposta davant d'una situació real.
I d'altra banda, també parlem de plaques solars, ara que són ja les 8 i 5 minuts, perquè un estudi identifica hectàrees de Girona per poder-ne instal·lar.
Un estudi encarregat per la CUP identifica més de 5.000 hectàrees a les comarques gironines on instal·lar plaques solars en espais com pedreres, camps o embassaments. El potencial permetria cobrir fins al 71% de la demanda elèctrica.
Les 8 i 5. Les cases rurals gironines preveuen superar el 90% d'ocupació per Setmana Santa. Joan Coll, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Amplia'ns aquesta informació.
El sector destaca l'absència de cancel·lacions malgrat l'augment dels costs dels carburants. La Costa Brava, l'interior i el Pirineu lideren les reserves amb un públic majoritàriament de proximitat i estades d'uns 5 dies.
I també ens has d'explicar que el Port al Blau manté la seva aposta per la paritat en una nova edició del festival. Què més ens pots explicar?
En una entrevista al Supermatí, el codirector del Festival Portal Blau, Miquel Fernández, ha presentat la 19a edició del certamen, que tindrà lloc entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, amb més de 29 activitats.
I d'altra banda, també hem de parlar de l'espai LGTBI+, de Palafrugell, perquè ha triplicat les atencions i es consolida com un servei de referència. De fet, segons les dades que ha publicat ara, però que fan referència a l'any 2025, han passat de les 19 a les 56 visites, un increment que ha confirmat la consolidació del servei com a referent local i que l'augment expliquen que respon a més demanda d'acompanyament i orientació en qüestions d'identitat, discriminació i tràmits, així com el creixent coneixement del servei entre la ciutadania. I el Festival Itinera prepara la 6a edició i consolida la presència al Baix Empordà.
La Tallada d'Empordà, Fontclara, Parlavà i Gualta són alguns dels pobles que trepitjarà de nou el festival. La nova edició incorpora músics vinculats a la Fundació Pau Casals i impulsa un projecte social per treballar la cohesió comunitària als municipis.
Doncs bé, aquests són els titulars en referents al Baix Empordà, que us ampliarem d'aquí una estona aquí al Supermatí, però ara que són les 8 i 7 minuts, sortim de la nostra comarca. Perquè l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida estudia com els factors ambientals afecten la salut infantil. Els especialistes analitzen l'impacte dels plàstics, els pesticides i la contaminació en malalties com l'asma, les al·lèrgies o la pubertat precoç. Els professionals han detectat la presència de substàncies tòxiques en alguns pacients, com el bisfenol, un component habitual en envasos de plàstic. Per això recomanen reduir-ne l'ús, prioritzar materials com l'acer inoxidable i limitar el contacte dels infants amb productes cosmètics. Els estudis també apunten que el canvi climàtic està alterant els patrons d'al·lèrgies estacionals en períodes de pol·linització més llargs. La recerca es fa en coordinació amb la unitat de referència d'Olot, reconeguda per les Nacions Unides. I en cultura hem de destacar una polèmica als Premis Enderroc, perquè els organitzadors han eliminat la categoria de música familiar, fet que ha provocat el rebuig del sector. Els artistes denuncien que aquesta decisió invisibilitza un àmbit que té una forta presència en teatres, festivals i festes majors. L'Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics lamenta que no s'hagi arribat a un acord amb l'organització i des de la direcció dels Premis asseguren que no s'ha exclòs ningú i obren la porta a recuperar el consens en futures edicions. En paral·lel, la Gala de Música Clàssica i Jazz ha reconegut figures destacades com el tenor Josep Carreras i el pianista Ignasi Terraza. I en successos, detinguts dos homes per homicidi a Olot. Els Mossos d'Esquadra han arrestat dos sospitosos de 18 i 34 anys per la mort violenta d'un home de 31 anys. Els fets van passar la matinada de diumenge al barri de Sant Miquel. La víctima va ser trobada amb ferides greus al carrer i no se li va poder salvar la vida. La investigació ara continua oberta i el cas està sota secret de sumari.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I ara és moment també d'explicar-vos la previsió del temps i d'ampliar la informació que ens destacava fa una estona l'Isaac Vilà. Isaac, bon dia.
Bon dia, Ferran. Com anem?
Què és el que tindrem pel que fa a la tramuntana?
Aquesta passada nit i matinada la tramuntana ha bufat amb força i ha deixat cops ja força destacables. El més intens de tota la comarca, a la muntanya del Rocamaure, 117 km per hora. Però és que la resta del territori baix empordanès, les ràfegues han arribat als 60-70, també destaquen els 84 km per hora a Palamós o també els 90 de Verges. Una situació de tramuntana que comença i que durarà. Amb intermitències, sobretot dissabte pot ser que baixi una miqueta, però avui dijous es mantindrà. tenim avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya, tant per mal estat de la mar com per intensitat de vent a terra. Per tant, aquesta tramuntana que es mantindrà força intensa i amb una temperatura força ratlla i amb gran sensació de fred. Ara mateix tenim valors entre els 8 i els 9 graus de temperatura que fan que la sensació de fred sigui acusada. Per tant, continuem amb aquesta situació. Demà divendres, poder la tramuntana va una mica menys a terra, a mar no, situació marítima complicada, tot plegat amb domini del sol espaterrant, pràcticament amb molts pocs núvols, i dissabte i el cap de setmana esperaríem una petita rebaixa de la intensitat de la tramuntana dissabte, poder no seria tan força, però diumenge ja podem avançar que serà, tornarà a bufar amb força intensitat i fins i tot amb alguna ratxa violenta, que haurà d'anar-ho seguint, però en definitiva sembla que els francesos han deixat oberta la porta i la tramuntana seguirà bufant durant uns quants dies.
Doncs moltes gràcies, Isaac Vila. Demà estarem pendents per saber què és el que tindrem també durant aquest cap de setmana, però també a l'inici de dies de Setmana Santa i que potser molts de vosaltres també comenceu vacances. Abans, però, d'ampliar més notícies, fem una petita pausa publicitària i tornem tot seguit. Fins ara mateix.
Supermatí. Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
A Òptica Gràcia ens posem al dia en l'última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
El cap de setmana del 28 i 29 de març viu la Fira de Sant Josep de Figueres. Dissabte 28, la 33a Fira del Brunyol de l'Empordà, amb artesania, alimentació i activitats familiars. Diumenge 29, la 12a cursa urbana de Sant Josep de 5 i 10 quilòmetres. Organitza l'Associació Amics de Sant Josep i l'Ajuntament de Figueres. Més informació a firadelbrunyol.cat.
Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Montràs ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Montràs. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
Tradició i passió a Pals, vingut d'Itàlia. A la pastisseria cafeteria Giovanni Spinelli, el mestre pastisser ja té a punt els seus saborosos panetones i les autèntiques colombes pasquales. El dolç típic de Setmana Santa, arribat de la Llombardia italiana. Una obra d'art artesanal, feta amb passió i amb la recepta de sempre. Aquest any, regala o regala't una creació única de Giovanni Spinelli. Troba-les a la nostra pastisseria de Pals i a Instagram, Panettone Giovanni Spinelli. El gust autèntic d'Itàlia.
A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Capital.
I ara és moment del comentari d'opinió que avui ens porta Pere Maruny.
Hi ha elements, com la salut, que no hi prestem atenció fins al dia que ens falta. El final d'aquest hivern estrany, plujós, ens va portar l'enèsim temporal, en aquesta ocasió en forma de tramuntanada, una tramuntana de vantes, de les que feia temps que no sentíem a les nostres entranyes. El cas és que l'enèsim temporal d'aquest hivern plujós i estrany va fer mal a casa. La força de la tramuntana, combinada amb un terreny inusualment xop i, segurament, amb el debilitament de les arrels de molts arbres degut a la perllongada sequera que hem viscut els darrers anys, va provocar l'esqueixament de branques i l'esfondrament total, de soca-arrel, d'un primorós ametller, alt i fort i ple, en plena floració i carregat de fruit. Era un arbre que sempre hi ha sigut, a casa, des que jo en tinc record. El veí em va avisar que uns pins de casa seva s'havien caigut sobre el meu tros, i quan vaig sortir a veure la destrossa, l'ametller encara hi era. 10 minuts més tard, al tornar per parlar amb el veí, l'ametller imponent jeia a terra amb tota la seva majestuositat estassada, com un cadàver amb la silueta retallada sobre l'asfalt després d'una nit infausta. Em van venir de cop tot d'imatges d'aquell ametller, de quan en collíem les ametlles amb una canya, de quan de petits hi van muntar una cabana a sobre, de quan els meus fills hi trepaven i de la corda que hi van lligar per poder gronxar-se, els riures d'aquells moments, de les seves cares de genuïna felicitat quan els feia voleiar més alt, pare, més alt. No vaig poder evitar les llàgrimes. Hi ha elements com la salut que no hi prestem atenció fins que ens falta. M'ha passat el mateix amb el meu ametller. I era, com hi ha sigut sempre a la casa, d'abans que jo naixés. I ara ja no. I quin mal i quin dolor. L'hivern vinent, vingui com vingui, ens farà el darrer favor. El nostre ametller ens escalfarà la casa i allí, a recer i calentons, ens explicarem històries d'un arbre.
Passen 2 minuts d'un quart de nou del matí, continuem en directe al Supermatí per repassar tot el que passa a la nostra comarca. I ara, al moment de l'entrevista, volem conèixer més la situació que tenim al municipi de Castellplatja d'Aro i Segró, i per aquest motiu anem a saludar ja el seu alcalde, Maurici Jiménez. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut, doncs, aquí al Supermatí. Tenim ganes, doncs, de comentar alguns dels temes d'actualitat al vostre municipi, però precisament un dels titulars, diríem, no, d'aquest dia d'avui és aquest vent de tramuntana. No sé si hi ha hagut alguna incidència en les hores que portem.
No, és veritat que s'ha aixecat aquest temporal de vent, però de moment, a hores d'ara, no hem de temer, diguéssim, per cap desperfecte. Veurem, perquè és veritat que l'experiència recent de la darrera ventada ens va deixar molts arbres caiguts. En tot cas, nosaltres el que preventivament hem fet ha sigut tancar parcs infantils i a partir d'aquí veurem com avança el dia.
Referent també al temporal de mar, s'ha fet també algun tancament en algunes de la zona de la platja Cales?
No, de moment no hem fet advertiments a la població, lògicament, perquè vagin, diguéssim, amb la màxima seguretat, però de moment no hem fet cap acció més.
Doncs bé, estarem també, doncs, pendents d'aquest tema d'actualitat, però ja som també a les portes de la Setmana Santa. No sé com es prepara ja també, doncs, aquests dies des de Platja d'Aro.
Bé, la veritat és que la Setmana Santa, com bé sabeu, per als municipis turístics, i el nostre és també el cas, doncs marca una mica l'inici, veiem com els allotjaments, com els empresaris que d'alguna manera preparen la temporada, doncs ho tenen tot a punt. Nosaltres a nivell de municipi, doncs, hem treballat al llarg de la tarda d'hivern per tenir un municipi, doncs, una mica millor del que teníem l'any passat, i la idea és aquesta, precisament, doncs, esperar a veure com avancen les reserves, com avança l'arribada de visitants i turistes, i a partir d'aquí, doncs, oferir-los al nostre territori les nostres activitats i, òbviament, tota l'activitat privada que està, com us deia, a punt per poder-los rebre.
I com va anar el Carnaval?
Bé, el Carnaval, la veritat és que ens vam salvar una miqueta de tota la situació que tant el dia abans a Sant Feliu com el mateix dissabte a Roses va provocar l'anul·lació d'aquest Carnaval. Nosaltres vam passar pel mig de la tempesta gairebé i ens vam sortir. Vam tenir prop de 5.500 figurants passejant per la nostra avinguda principal, més de 100.000 persones que es van apropar a Platja d'Aro a gaudir del Carnaval i, per tant, va ser un dia de festa com havia de ser.
Ja també amb altres temes d'actualitat, en les últimes setmanes el Parlament va aprovar la llei d'augment de la taxa turística que també permet als ajuntaments aplicar-hi un recàrrec. Què fareu des de Castellplatja d'Aro i Segaró?
Bé, de fet, nosaltres ja hem començat a fer alguna taula de treball amb el sector dels allotjaments turístics, i per tant, hotelers, càmpings, habitatges d'ús turístic, etc. I nosaltres el que sí que ens hem posat d'acord és que aquest any no farem l'aplicació del tram municipal en el marc de la taxa. Cal recordar que la Generalitat ja l'implementa des d'aquest any i, per tant, el que preveiem és que quan el comencem a incorporar, en tot cas, sigui després que el tram de la Generalitat ja hagi d'alguna manera arribat i s'hagi consolidat. Per tant, hem de treballar més en el mig termini, en parlarem de carrer de les ordenances de l'any 27 i aquest és el treball que ens toca fer ara.
Heu parlat, no entenc, amb diferents sectors, no?
Sí. Sí, sí, com us deia, sobretot amb el sector dels allotjaments, que al cap i a la fi són els que recapten, però és veritat que hem parlat amb el sector empresarial en general. És veritat que tenim clar que si hi ha l'activació d'aquest tram municipal ha d'anar volcat aquest ingrés a la millora, diguéssim, dels serveis, sobretot destinats, òbviament, als veïns, però també als visitants i turistes. I, per tant, nosaltres el que proposarem i el que posarem sobre la taula és quins espais de millora tenim amb alguns serveis que específicament durant els darrers anys, doncs, precisament els empresaris ens han dit que hi ha espai de millora, doncs, en el marc del socorrisme, de la neteja diària, de la seguretat pública, en reforços estivals, perquè, com bé sabeu, passem de les 14.000-15.000 persones a l'hivern a les prop de 140.000-150.000 a l'estiu, i això suposa que estem forçant molt els serveis públics, i segurament aquest augment que podria venir de la taxa ens podria ajudar, doncs, a pal·liar una part d'aquesta situació.
Un dels altres temes de cara al futur és també, doncs, que el 2028 entrarà en vigor el topall de pisos turístics amb 10 per cada 100 habitants. En el vostre municipi se supera aquesta xifra, per tant, com es pot reduir això?
Bé, nosaltres tenim, com bé dius, tenim 3.300 i escaig habitatges turístic. Cal dir que d'aquests 3.300 actius, que per tant paguen taxa i s'estan promocionant com a tal, en tenim aproximadament uns 1.700. I la norma, tal com està escrita avui en el marc del decret llei, ens deixaria amb uns 1.400 aproximadament. Nosaltres el que estem pendents una mica, com crec que tots els municipis i òbviament també els professionals del sector, és veure si es consolida aquest decret, si es transforma en una llei, que és el que semblava que havia de treballar-se a nivell parlamentari, o fins i tot si la pròpia llei de turisme incorpora aquest criteri i per tant defineix molt millor quins són els passos a fer. Nosaltres hem fet una mica d'anàlisi de quina és la situació, que és la que te comentava a nivell numèric. Tenim clar que si tenim l'obligació i alhora, diguéssim, la possibilitat de regular, el que intentarem fer és primer de tot, doncs, posar per sobre de la quantitat la qualitat, l'experiència, i per tant tots aquells que han tingut llicència d'habitatge d'ús turístic en els darrers anys, que han estat funcionant i que han fet bé la feina, doncs pensem que hem de trobar la manera, doncs, perquè en el marc de valoració d'un hipotètic sorteig o concessió, veurem quin és el format, doncs òbviament puguin consolidar el seu espai de treball.
Un dels altres temes també d'actualitat és que aquest any torneu a destinar 200.000 euros als pressupostos participatius. Com funciona aquesta edició?
Sí, nosaltres ja fa uns quants anys, diguéssim des de l'any 2019-2020, vam iniciar aquest projecte de pressupostos participatius. És veritat que inicialment els fèiem manualment, però la realitat ens passa per sobre una mica en aquest sentit, i és veritat que quan nosaltres activem els pressupostos participatius, entre que la ciutadania ens posa els projectes sobre la taula, s'acaben aprovant, s'acaben dotant econòmicament i s'executen, passa normalment més d'un any, almenys amb els projectes mitjans o grossos, i això va comportar que passéssim a fer pressupostos participatius cada dos anys. Bé, doncs en aquesta anualitat els tenim en marxa, ja hem obert el procés en el que precisament la ciutadania, forma física, però també online, poden fer arribar les seves propostes. De fet, les propostes es poden presentar des del 23 de febrer passat fins a finals de mes de març. I a partir d'aquí s'obre un procés que és el de la validació tècnica, és a dir, comprovar que aquelles propostes que presenta la ciutadania són viables, que estiguin en el marc pressupostari de la convocatòria, i a partir d'aquí doncs es traslladen de nou a la ciutadania perquè les acabi votant, prioritzant i decidint quines són les que tiren endavant.
Hi ha forces propostes?
Doncs no t'ho sé dir ara mateix, perquè normalment esperem a veure el final, diguéssim, del procés participatiu per veure com avança. El nostre històric diu que normalment ens entren entre 300 i 400 propostes, i per tant bé, és una bona feina després de tant de valoració per part dels serveis tècnics com de validació per part de la ciutadania.
Per tant, deia final de mes, per tant, qui vulgui fer alguna proposta que aprofiti ja aquests darrers dies.
Sí, sí, de fet, avui i demà són els últims dies per poder fer aquesta proposta. De fet, demà, dia 27, s'acaba aquest espai propositiu. A partir de la setmana vinent fem una recopilació de totes les propostes arribades i, per tant, a partir d'aquí queda en el taulell tècnic per veure aquesta validació. I després, com us deia, traslladarem a la ciutadania a partir de finals d'abril perquè ens donin, diguéssim, el llistat de prioritzacions.
D'altra banda, un dels temes que també són d'actualitat i sempre doncs, aquí a la comarca i en altres punts sol ser el tema de la seguretat. A vegades doncs, hem vist algunes detencions per robatoris, algunes irregularitats en alguns locals, però com està el municipi de Castellplatja d'Aro i Segueró pel que fa a la seguretat?
Bé, la nostra percepció de seguretat és bona. Mira, de fet, demà divendres tinc convocada la Junta Local de Seguretat. És una reunió que fem una o dues vegades a l'any per posar una mica el termòmetre a l'àmbit de la seguretat en els nostres espais públics i, òbviament, també a l'espai privat. Fem una reunió en la que participen tots els cossos de seguretat, per tant, la mirada no és només de la policia local, també serà Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, i això ens ajuda a tenir una mirada, diguéssim, molt transversal sobre quina és la situació. Recordeu que som un municipi que des de l'any 2010 doncs vam apostar per les càmeres de seguretat, que és un sistema que ens ha funcionat, que ens dona la capacitat de fer una resposta ràpida i que, a més, estem en un procés per actualitzar-lo a nivell tecnològic. I penso que estem en una situació que òbviament, sempre és millorable, però que jo crec que es tracta d'un moment en el que estem en un notable alt.
De fet, si no m'equivoco, la policia local va rebre un premi per un projecte de mediació amb joves. En què consisteix aquesta iniciativa?
Sí, nosaltres el que vam fer és un projecte en el que, no només amb joves, aquesta part era la part, diguéssim, més nova, però sí que apostem des de fa any per la mediació. Per tant, que el diàleg, diguéssim, aparegui abans que, d'alguna manera, nosaltres, a nivell policial, haguem d'entrar en un expedient sancionador o, diguéssim, els ciutadans hagin d'acabar, diguéssim, amb un contenciós per lo civil. Això significa que tenim un servei de mediació entre veïns, per tant, quan hi ha un conflicte entre dos privats, tenim uns agents de la policia que fan aquesta feina i aquesta tasca mediadora, però també ja des de fa anys treballem amb l'àmbit nocturn, per exemple, doncs amb el servei de mediadors de l'oci nocturn, que el que fa és buscar aquest espai de diàleg entre l'oci nocturn, per tant, entre els nostres bars, pubs i discoteques i els veïns, per buscar un espai on cadascú pugui desenvolupar l'activitat que vol, que al final és una activitat econòmica, però l'altra, tant els veïns com els visitants, el que volen és descansar, i això ens està funcionant molt bé en l'espai nocturn. I aquest darrer projecte que comentaves, doncs es tracta de que, precisament en l'àmbit de l'institut, hem fet una formació i, de fet, un seguiment amb una sèrie d'alumnes que han esdevingut mediadors en l'àmbit de l'institut, i el que succeeix o el que funciona és que, diguéssim, quan hi ha un conflicte entre dos alumnes, abans d'arribar directament al professorat o a la direcció perquè prenguin les decisions que pertoquin, és entre els alumnes que miren d'establir taules de diàleg i de treball per precisament resoldre'l abans de que hagin d'arribar a situacions més greus o més serioses des d'un punt de vista, diguéssim, de direcció. És un projecte que ha funcionat bé, els alumnes ho fan servir, és a dir, no és una qüestió baladí, és a dir, realment els alumnes veuen que té una raó de ser, i per tant estem contents de que es reconegui i de que s'utilitzi les dues coses.
Doncs ja també, per abans d'anar acabant l'entrevista, també falta poc més d'un any per les eleccions municipals. Com valora el mandat actual?
Jo crec que ha estat un mandat en el que hem pogut treballar. Hi ha hagut un govern en el que sabeu que conformen dos partits polítics que ens hem entès i que hem pogut, diguéssim, decidir, avançar, votar projectes, com passa molt sovint a totes les legislatures. De fet, entre el tercer i quart any és quan molts dels projectes veuen més la llum, perquè sabem perfectament doncs, que, diguéssim, el tràmit del que és l'expedient públic va al ritme que va. Però és veritat que hem pogut treballar, posar projectes sobre la taula, tirar-los endavant, que és el més important, i per tant penso que la ciutadania ha de poder valorar que el poble està en transformació, que és el que ens toca.
Es tornarà a presentar com a alcaldable?
Òbviament sabeu que tots els partits, i el nostre no és diferent, tenim processos on les assemblees han de dir la seva. Jo és veritat que la meva intenció és poder doncs, dir a l'assemblea que em vull presentar, però òbviament hem de passar pels processos que toquen.
Estem parlant amb l'alcalde de Castellplatja d'Aro i Segró, Maurici Jiménez. No sé si hi ha algun aspecte més d'actualitat que ens vulgui destacar en aquests últims instants.
No, només que penso que tenim una primavera avui amb molt de vent, però que hem de poder aprofitar per començar a sortir al carrer després d'una tarda d'hivern plujosa i grisa, i per tant doncs convido a tothom a visitar la nostra fantàstica Costa Brava, que està en una primavera magnífica per poder ser visitada.
Doncs alcalde, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, molt bon dia.
Dos minuts, arribarem ja a 8:45.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
I és que el cost de la vida i el preu de l'habitatge són els principals reptes socials a les comarques gironines, segons indica l'Informe Social de Catalunya que s'ha presentat a Girona. L'estudi analitza la situació actual i apunta les principals desigualtats. Tot i que el cost de vida és lleugerament inferior a la mitjana catalana, hi ha municipis molt tensionats. Maria Alzina.
En alguns casos, les famílies destinen més ingressos dels que tenen a cobrir despeses bàsiques, una situació que evidencia una pressió econòmica elevada. L'habitatge concentra una part important de la despesa familiar, així com l'alimentació. Entre tots dos conceptes sumen gairebé la meitat de la despesa de les llars. Aquest fet situa l'habitatge com el principal factor de dificultat. A més, el creixement econòmic no es reparteix de manera equitativa. Hi ha diferències importants entre territoris i també dins les ciutats. A Girona Ciutat, la desigualtat entre barris és molt marcada i demostra una clara polarització social. El pes del turisme també té un impacte directe en el mercat residencial. Les comarques gironines concentren una gran part dels habitatges d'ús turístic del país, fet que incrementa els preus i dificulta l'accés a l'habitatge per als residents. El mercat laboral també presenta fragilitats. La taxa d'ocupació és baixa i l'atur es manté elevat. I a més, la dependència del turisme genera temporalitat i inestabilitat laboral. Aquest context limita la capacitat econòmica de moltes famílies. La població estrangera té un paper clau en aquest escenari, ja que ajuda a frenar l'envelliment i sosté el mercat laboral. Tot i això, la cobertura de prestacions socials és baixa en algunes comarques. L'informe conclou que cal reforçar les polítiques socials i d'habitatge amb l'objectiu de reduir les desigualtats i millorar el benestar de la ciutadania.
Gràcies, Maria, però també ens has d'explicar un altre tema d'actualitat, perquè l'aeroport de Girona tornarà a tenir vols dins l'estat aquest estiu i en aquest cas se'n recuperarà la connexió amb Palma, una ruta que no estava operativa des de fa anys i que ara es reprèn per millorar la mobilitat entre territoris. La connexió l'operarà Air Nostrum entre principis de juliol i finals d'agost. I durant aquest període s'han programat una trentena de vols amb una oferta de prop de 2.500 seients amb l'objectiu de respondre a la demanda d'estiu.
Els vols seran setmanals i seran només els dijous. A partir de mitjans de juliol també s'hi afegirà el diumenge i així es facilitaran els viatges de cap de setmana entre Girona i Mallorca. Els bitllets tindran un preu inicial d'uns 50 euros per trajecte. A més, aquesta tarifa permetrà connectar amb Menorca i Eivissa fent escala a Palma, cosa que amplia les opcions de viatge. El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha destacat que la connexió podria tenir continuïtat si funciona. També ha remarcat la necessitat de reforçar la connectivitat i augmentar passatgers tot l'any. Per la seva banda, el responsable de mobilitat del govern català, Manel Nadal, ha afirmat que la ruta respon a una demanda del sector turístic i que pot ajudar a dinamitzar el territori. Des de la Cambra de Comerç de Girona també s'ha valorat positivament la iniciativa, ja que pot generar noves oportunitats econòmiques i reforçar el turisme.
Doncs bé, i ara parlarem també de música, perquè hem de parlar, en aquest cas, de la palafrugellenca Neus Mar. Perquè en aquest cas l'artista Neus Mar portarà el seu nou espectacle Arrelades a l'Espai Ter el pròxim 26 d'abril a les 7 de la tarda, en la que serà la primera vegada que el projecte trepitja les comarques gironines. En una entrevista a Ràdio Capital, Neus Mar ha definit Arrelades com una reivindicació de la música i de la nostra cultura. Un viatge musical que recorre diferents etapes de la cançó catalana, des de peces tradicionals fins a propostes contemporànies. El repertori inclou estils diversos com la sardana, la rumba o les habaneres, amb l'objectiu de mostrar la riquesa i la pluralitat del patrimoni musical català.
L'espectacle neix també amb una clara voluntat de donar veu al talent femení. A l'escenari, Neus Mar comparteix projecte amb un equip íntegrament format per dones, amb músics i ballarina que construeixen una proposta escènica col·lectiva. Un dels elements centrals de l'escenografia és un arbre que evoluciona al llarg de la funció, simbolitzant les arrels culturals i la seva capacitat de florir. Neus Mar alerta també dels riscos de la globalització sobre la identitat pròpia.
Ja, perquè penso que hem d'intentar que la nostra cultura que tingui unes arrels molt, 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 molt fortes, no? Per què? Doncs perquè el món, la globalització, té coses molt positives, però té aquelles coses que estem molt envaïts per altres cultures, que està molt bé, però el perill d'estar tan envaït és que la nostra cultura doncs, deixi d'arrelar, jo crec, com es mereix i com durant tants anys tantes generacions han lluitat doncs, per tenir aquesta cultura tan identitària nostra, no? I que tant ens identifica. I aquest arbre, doncs, en principi, el tenim despullat a l'escenari I a mesura que va passant, doncs, floreix d'una manera simbòlica, que és el que nosaltres pretenem amb aquest espectacle, que la nostra cultura no deixi mai de florir.
En aquest sentit, la cantant reconeix una preocupació creixent per la pèrdua de l'ús social del català, especialment entre els més joves. I és que ara més que mai s'ha de reivindicar la llengua i la cultura, assegura tot defensant la música com a una eina clau per fer-ho. Arrelades combina moments emocionals amb d'altres, de més festius, buscant un equilibri que connecti amb el públic. El muntatge és el resultat d'un llarg procés col·lectiu que defineix com un trencaclosques on cada peça aporta el seu valor. Després d'una prova prèvia en públic a Palamós, l'equip va ajustar diversos elements de l'espectacle. Ara encara en la cita de Torroella, amb molta il·lusió i amb bones perspectives de públic, tot i que encara en queden entrades disponibles.
I d'altra banda, la cantada Havaneres de Calella de Palafrugell comença una nova etapa en la seva organització. La música i pedagoga Meritxell Pastor serà la nova directora artística després que les últimes edicions el càrrec va recaure a les formacions locals. Per tant, a partir d'aquest any, la responsabilitat recaurà en una sola figura. Pastor serà l'encarregada de definir el programa musical, seleccionar els grups participants i impulsar activitats complementàries vinculades a l'Havanera. El canvi busca reforçar la coherència artística de la cantada i potenciar-ne la projecció. També buscarà destacar el patrimoni cultural de les Havaneres i connectar amb nous públics. També treballa la selecció del grup convidat i en noves propostes per ampliar el cap de setmana de la cantada. La comissió, formada pels grups de Palafrugell, també continuarà activa, ho farà com a espai d'assessorament i col·laboració, però deixa de tenir la direcció compartida que havia assumit en els darrers anys. I l'Ajuntament en destaca la feina feta per mantenir la qualitat del certamen. Recordem que Meritxell Pastor té experiència en l'àmbit musical i educatiu. De fet, dirigeix l'Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell i ha treballat en diverses escoles de música. I la nova directora ja ha començat contactes amb els grups locals. Recordem que la 59a cantada Havanera se celebrarà el dissabte 4 de juliol a la platja del Portbó de Calella i les entrades es podran comprar a partir del 28 de maig. I d'altra banda, Protecció Civil ha demanat extremar la precaució davant l'episodi de vent i fort onatge. Les onades han anat superant els 2,5 metres des d'aquesta nit, sobretot en les zones del Cap de Creus i el Cap de Begú, i està previst que les ventades arribin amb força a l'Empordà i al Pirineu, Maria.
Avui dijous el fenomen es concentrarà en aquestes zones del Pirineu i l'Empordà amb tramuntana persistent i cops de vent destacats especialment en zones elevades. Davant aquesta situació es recomana extremar la prudència en la mobilitat i en les activitats a l'exterior, sobretot tota la costa i en espais amb arbrat o elements inestables. També es demana evitar activitats a l'aire lliure si no es poden garantir les condicions de seguretat i revisar elements de balcons o façanes que puguin caure pel vent.
9:15, anem a Palamós perquè hem de parlar de la nova edició de l'Art TV que es fa a l'Espai del Peix, Berta Roura.
L'Espai del Peix de Palamós acull aquest 28 de març la primera sessió de l'Art TV 2026, una proposta que combina la pintura amb el tast de vins en un entorn vinculat al món marítim. L'activitat, que està oberta a tots els públics, estarà guiada per l'artista i exarmador Lluís Rodríguez, que acompanyarà els participants en el procés creatiu i aportarà la seva experiència relacionada amb el mar i la pesca. Durant la sessió, els assistents podran pintar mentre degusten vins de la denominació d'origen Empordà, en una experiència que connecta art i territori. Les places són limitades i cal inscripció prèvia, però l'activitat es repetirà durant el pont festiu de desembre.
I també pel que fa a Palamós, en el port s'hi ha fet un simulacre d'incendi i contaminació marítima.
El port de Palamós ha estat escenari d'un simulacre d'emergència amb un incendi en una embarcació i vessament de combustible al mar, amb l'objectiu de posar a prova la capacitat de resposta dels serveis implicats. L'exercici, coordinat per Protecció Civil i Ports de la Generalitat, ha activat diversos cossos d'emergència com els bombers, policies i serveis marítims que han treballat tots conjuntament. Durant el simulacre s'han dut a terme taxes d'extinció de l'incendi, evacuació de la zona i contenció de contaminació amb les instal·lacions de barreres per evitar l'expansió del carburant. Aquesta actuació ha permès revisar el pla d'autoprotecció del port i comprovar la coordinació entre els diferents serveis davant d'una emergència real.
L'espai LGTBI+ de Palafrugell ha fet un salt important en el nombre d'atencions durant el 2025. El servei ha passat de les 19 visites l'any anterior a les 56, una xifra que diuen que evidencia la seva consolidació com a punt de referència al municipi. L'increment no s'ha traduït en més expedients nous, que es mantenen estables, amb un total de 65. La diferència rau en el tipus de demandes. Si el 2024 predominaven les consultes ràpides o de gestió administrativa, el 2025 han crescut les atencions més prolongades i d'acompanyament. Recordem que el servei atén situacions diverses. Ofereix suport a les persones en el procés de descoberta de la seva identitat i també a les seves famílies. Dona resposta a casos de discriminació en àmbits com la salut, l'educació o l'espai públic. I també orienta en tràmits com el canvi de nom i deriva altres serveis municipals. L'espai LGTBI funciona com un servei d'atenció integral. Actua com a porta d'entrada a consultes variades i facilita l'accés a recursos especialitzats i el creixement coincideix amb la voluntat de reforçar el vincle amb la ciutadania i ampliar la mirada comunitària del servei. I un estudi proposa diverses hectàrees per l'energia solar a la demarcació de Girona.
Un estudi encarregat per la CUP identifica més de 5.000 hectàrees a les comarques gironines on es podrien instal·lar plaques solars en espais alternatius com pedreres abandonades, camps de conreu o embassaments. L'informe, elaborat per una consultoria ambiental, calcula que si s'aprofitessin tots aquests espais es podrien generar fins al 71% de la demanda elèctrica actual de la demarcació. Els terrenys identificats es divideixen en sòls degradats o infrautilitzats, masses d'aigua i camps agrícoles, amb una presència de destacada a comarques com l'Alt Empordà i el Baix Empordà. La CUP posa ara l'estudi a disposició dels ajuntaments amb l'objectiu de facilitar la planificació de la transició energètica i reduir el rebuig social a nous projectes de renovables.
Les cases rurals gironines preveuen superar el 90% d'ocupació per Setmana Santa. La Costa Brava, l'interior i el Pirineu lideren les reserves amb un públic majoritàriament de proximitat i estades d'uns 5 dies, Joan.
El sector confia en una alta demanda i en les reserves d'última hora. Les primeres dades indiquen una ocupació moderada el primer cap de setmana, però el segon ja registra nivells molt elevats. El sector destaca que no hi ha hagut cancel·lacions malgrat l'augment del cost dels carburants i que aquesta situació no ha frenat les reserves. La Costa Brava i l'interior també concentren una gran part de l'activitat i el Pirineu de Girona manté bones xifres gràcies a la temporada de neu. El perfil del visitant és majoritàriament de proximitat. De fet, prop del 80% dels clients provenen de Catalunya i les estades se situen al voltant dels 5 dies, moltes d'elles es concentren al cap de setmana. El sector recorda que les comarques gironines són un referent en turisme rural i que aquest model manté una demanda estable i també fidel.
I Joan Coll, el Portal Blau, manté la seva aposta per la paritat en una nova edició del festival. De fet, en una entrevista en aquest programa, el codirector del Festival Portal Blau, Miquel Fernández, ha presentat la 19a edició del certamen, que tindrà lloc, recordem, entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, i amb més de 29 activitats.
El Portal Blau manté una de les seves senyes d'identitat, que és situar al mateix nivell artistes emergents i figures consolidades. Segons Fernández, aproximadament un terç del cartell està format per nous talents. Aquesta combinació permet compartir escenari a artistes amb trajectòria amb propostes que tot just comencen, fomentant així la renovació del panorama cultural.
És un festival una miqueta diferent, no? Com a concepció de festival, diferent a la resta potser dels festivals que els envolten. Nosaltres apostem molt pel talent emergent, un terç del cartell són artistes de nova creació, que podríem dir, que estan començant la seva carrera i que ens agrada posar-los al mateix nivell, no? Que aquest és un de la idea inicial del festival, no? Posar el mateix nivell d'artistes que estan començant la seva carrera amb artistes amb una llarga trajectòria.
Un altre dels pilars del festival és la paritat. Fernández explica que la programació es construeix amb una clara voluntat de reflectir una societat diversa i que no conceben un cartell sense paritat. El codirector destaca que aquest criteri forma part dels valors essencials del projecte.
No, un també dels nostres valors del festival, com no pot ser una altra manera, és la igualtat, de gènere. I per tant, doncs nosaltres no concebem un cartell artístic sense la paritat, bàsicament perquè la societat és així, no? És paritària, per tant, i és com hauria de ser, amb tots els aspectes. Nosaltres doncs no ho considerem així, ho creiem així, des de fa molts anys doncs treballem en aquesta línia.
Tot i que la música té un paper central, Portal Blau inclou també poesia, dansa, teatre i conferències, ampliant l'experiència cultural. El festival es desenvolupa en diversos escenaris amb gran valor paisatgístic i històric, com les ruïnes d'Empúries, l'Alfolí de la Sal o espais naturals davant del mar.
I continuem parlant de festivals, perquè l'Itinera prepara la 6a edició i es consolida per consolidar la seva presència al Baix Empordà. De fet, la Tallada Empordà, Fontclara, Parlavà i Gualta són alguns dels pobles que trepitjarà el nou festival. La nova edició incorpora músics vinculats a la Fundació Pau Casals i impulsa un projecte social per treballar la cohesió comunitària als municipis. Joan.
El Festival Itinera escalfa motors de cares a la 6a edició del certamen, que se celebrarà entre els mesos de maig i novembre d'aquest 2026. La nova edició, que es presentarà el 23 de maig a un micropoble del Montseny, consolida la seva presència al Baix Empordà amb la participació de pobles que repeteixen des de la seva primera edició. Entre aquests destaquen la Tallada d'Empordà, Fontclara, Parlavà i Gualta, que es mantenen com a espais clau del festival. Aquesta continuïtat reforça el vincle entre la proposta cultural i el territori, tal com explica la seva CEO, Carmen Crespo, en una entrevista al Supermatí.
Tenim la Tallada d'Empordà amb tots els seus quatre municipis, que sempre hi ha els contractes en actuacions, són dels fidels. De fet, aquest any hem fet també un recull de quants municipis no són, ens segueixen des de la primera edició. La Tallada és un d'ells. Normalment, n'hi ha molts, hi ha Fontclara, hi ha Parlavà, hi ha també Gualta.
La nova edició programarà, com cada any, concerts repartits en diversos micropobles d'arreu del país i per tercer any s'obre una convocatòria per a artistes locals d'aquests micropobles, de la qual sortiran una quarantena d'actuacions de 10 agrupacions o cantants diferents que tindran així l'oportunitat d'actuar en 4 escenaris diferents. El cartell manté formacions habituals amb presència de jazz, blues i música tradicional, que formen part de la identitat del projecte. A més, com a novetat d'aquest any, el festival també incorpora músics vinculats a la Fundació Pau Casals, coincidint amb la commemoració del seu aniversari, una col·laboració que obre la porta a nous formats i artistes.
Acabem de signar un conveni amb la Fundació Pau Casals, que celebra el seu 150 aniversari, i també ens han contactat perquè volen que els seus músics, són músics d'arreu, també d'altres països, poguessin actuar dins del nostre festival. Aleshores, incorporarem també aquests músics que estem molt, molt, molt il·lusionades per poder afavorir també aquest coneixement dintre dels municipis d'aquest tipus de música.
El festival també impulsa el projecte Itinera Comunitats, que posa el focus en la cohesió social. La iniciativa vol treballar amb gent gran i persones nouvingudes per reforçar els vincles als municipis i amb aquesta proposta el festival reafirma el seu objectiu d'acostar la cultura als petits municipis i generar impacte social al territori.
Doncs bé, moltes gràcies també, Joan. I ara, quan ens hem superat la frontera de 3:15 de 9 del matí, anem a parlar de sèries i cinema.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ignasi Arbat, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Molt bé, com estàs?
Doncs res, aquí amb un grapat de propostes, ja d'aquesta setmana i la que ve, perquè com que tenim ja la Setmana Santa a tocar...
El fet, doncs, que arribi la Setmana Santa, també es nota que hi ha més estrenes?
Sí, i estrenes allò potents, sí? Sobretot per agafar un públic més familiar i per omplir les sales també aquests dies, perquè són uns dies ideals, diguéssim, perquè la gent vagi al cinema i, a més, s'anticipen les estrenes la setmana que ve, que no seran divendres, sinó dimecres. O sigui, que en un lapsus de 5 dies tindrem un grapat d'estrenes ben interessants, tant a casa com al cinema.
Perfecte, doncs ja que tindrem propostes que prometen, sobre què començarem parlant?
Doncs mira, començarem per 3 propostes cinematogràfiques i, sense cap mena de dubte, una que ja s'ha estrenat aquest divendres passat als Estats Units arriba demà amb el títol de Proyecto Salvación.
A veure, em sembla que en aquest cas tenim un problema amb el tràiler. Si de cas, comença'ns-ho a explicar i...
Val.
I després el
comprem. Doncs, perfecte. Doncs mira, això és una adaptació d'una novel·la d'Andy Weir que és Project Hail Mary. No sé per què s'ha canviat el títol a Proyecto Salvación, perquè la...
Mira, sí, no sé, el poso aquí. De fons, eh?
Val, perfecte. Perquè el que és la novel·la, tant en castellà com en català, que s'acaba de publicar ara mateix en català, es diu així, Projecte Hail Mary. Aleshores, quan tens una novel·la que és molt coneguda, per què li canvies el títol de la pel·lícula? Què intentes fer? Intentes... en fi, és igual, deixem-ho estar.
Això, clar, pot provocar, diríem, confusions, no?
Evidentment, o gent que no s'enteri i que no sàpiga que és la novel·la que li va agradar, no? Sí que segurament la major part de la gent que vagi a veure la pel·lícula no s'ha llegit la novel·la, però bé, no obstant això, és bastant estrany perquè és una novel·la molt coneguda. I recordem que ve de Andy Weir va escriure The Martian, el marciano, que aquí es va titular com Marte, també en canvi de títol, o sigui que no és la primera vegada que li passa en aquest escriptor. I el guió l'ha escrit Drew Goddard. I tenim una parella de directors, que són Phil Lord i Christopher Miller, que són tots els que han desenvolupat aquest Spider-Verse en animació a les pel·lícules de Sony relacionats amb Spider-Man, i adapten aquesta història de ciència-ficció que hi barreja molta ciència. És a dir, s'assembla, si heu vist The Martian, amb Matt Damon, o si heu llegit el llibre, són molt paral·lels perquè en tota la part d'aventura espacial també hi afegeix molta ciència i intenta posar si el que tu veus allà és real, no? És a dir, que sigui científicament el més acurat possible. I aquesta és la història d'un professor d'un institut qualsevol, de ciències, que és, bueno, en Grace, li direm així, que es veu ficat en una missió especial de salvar el planeta Terra. És a dir, el planeta Terra, el Sol, s'està apagant a conseqüència d'uns elements que es diuen astròfags, que han descobert, i aleshores ha d'anar a buscar on estan aquests astròfags, i doncs aquest professor serà l'encarregat de que vagi amb una nau espacial, i no explico gaire res més, per intentar trobar la cura al Sol, no? I quan arriben al punt d'origen dels astròfags, també es troba a una altra nau espacial d'una civilització extraterrestre amb la qual haurà de col·laborar per tal de solucionar, doncs, el problema, no? Serà un extraterrestre que es farà estimar moltíssim, perquè a més és molt diferent. Si heu vist el tràiler, doncs ja el podreu veure. Una de les pel·lícules de l'any, ja ho dic ara. Ja ho dic ara.
No, de fet, ara estic veient aquí a Ryan Gosling, no? En aquesta, aquí a l'espai. No? A l'espai. Home, un extraterrestre també que es faci estimar, de vegades també és difícil, eh?
Sí, intenta agafar una mica, a veure, enteneu-me, bastant diferent, eh? Com aquesta amistat entre humà i extraterrestre que s'ha explorat en moltes pel·lícules, com ET, per exemple, coses d'aquestes, però en aquest cas es tracta de dos científics, no? Que és un és enginyer, l'altre és científic. Aleshores, clar, s'hauran d'ajudar i col·laborar un amb l'altre. Aleshores, a banda d'aquesta amistat, també hi ha aquesta col·laboració i de coneixença de les diferents civilitzacions. La pel·lícula es va combinant amb escenes, diguéssim, de l'espai, d'aquesta aventura, amb escenes de flashback, on veurem com és que el protagonista, doncs, ha anat a parar allà i com un professor d'institut ha acabat fent d'astronauta, no? Que pot ser una cosa bastant boja.
Em fa gràcia.
I Ryan Gosling, de protagonista, que deia, sí.
Em fa gràcia perquè estava llegint els comentaris de la gent del tràiler i ja diuen que amb el tràiler ja veus molta cosa, eh? Ho critiquen força.
Sí, perquè és veritat que l'extraterrestre a la novel·la apareix un terç, diguéssim, no? És a dir, fins a un terç. Aleshores, quan jo vaig veure el tràiler i vaig veure que ensenyaven de seguida l'extraterrestre, però és que és veritat, és que és el nucli de la pel·lícula, no? Per tant, és complicat. Però bé, jo que he llegit el llibre també us puc dir que us sorprendrà la pel·li, doncs, eh? Vull dir que
no direm res més.
No tot lo del tràiler és el que passa.
Ah, exacte, doncs la gent que ho vaig veure als cinemes.
Perfecte.
Però ara també arriba una altra pel·lícula per un altre públic, entenc.
Sí, però bueno, podeu anar a veure les dues tranquil·lament,
sí.
Que és Super Mario Galaxy, la pel·lícula.
Ahí fuera hay un universo gigantesco. Repleto de galàxies.
Suposo que aquí també, a part de parlar de galàxies, no, també veurem els elements dels videojocs, no?
I tant, clar, és una seqüela de, si recordeu, Super Mario Bros., la pel·lícula que es va estrenar el 2020... On es va? El 23, l'any 23. O sigui, han trigat això 3 anys a fer aquesta seqüela, que s'estrena a les mateixes dates, i recupera els mateixos personatges. És a dir, bueno, Mario i Luigi, la princesa Peach... Tots, en aquest cas, per això, hauran d'anar a l'espai adaptant, doncs, elements del videojoc de Super Mario Galaxy. Si us va agradar la primera, doncs és que teniu els mateixos elements en aquesta segona. Ho petarà a les sales, n'estic convençudíssim que la pel·lícula funcionarà a la mar de bé. L'animació és brutal, s'estrena en català també. I no sé si tu l'has vist, la primera pel·lícula.
No la vaig veure, aquesta.
Doncs mira, si tots els fans dels videojocs van quedar encantats amb tots els elements ben incorporats, a més hi havia una part musical, en Jack Black que posa una de les veus, bueno, posa el dolent el de la pel·lícula, que aquí també doncs, recupera aquest personatge, i Nintendo a tope. Vull dir que això serà un dels grans èxits en taquilla, perquè la primera va fer més de 1.500 milions i aquesta jo crec que s'hi pot arribar a apropar, té potencial per ser un gran èxit.
Doncs anar a veure Super Mario Galaxy, però també tindrem Noche de Bodas, no?
Noche de Bodas 2.
Arriba una segona part. Anem a sentir, doncs, el tràiler. Aquí sí que ja és un registre diferent, que Mario.
Sí. No, aquí anem a terror. Peli de terror.
Què és de què tracta? De fet, és la segona part,
Sí, és la segona part. Va tenir molt èxit aquella pel·lícula. Estava dirigida per... Bueno, i aquesta també ho està, la segona. Per aquesta parella que és Matt Belletti Olpin i Tyler Gillett, que es fan dir Radio Silence, no?, amb els seus projectes conjunts. I arran d'aquest èxit doncs van començar a dirigir altres pel·lícules de terror. De fet, van dirigir dues noves de la saga Scream, i també van fer Abigail, i ara tornen a la pel·lícula que els va catapultar a l'èxit, no? I succeeix immediatament després de la primera pel·lícula. Perquè fem una mica de memòria, si qui no l'hagi vista, doncs que la pot recuperar, perquè ara doncs és fàcil trobar-la, crec que la podeu trobar a Disney i també està a Movistar, de subscripció. Aleshores, això és una noia que s'ha de casar, i aleshores, el dia del casament, li presenten a la família del nuvi, que resulta ser una secta que tot forma part d'una mena de joc en la qual han de matar a la núvia, no? Aleshores, aquesta núvia és molt guerrera i comença a tornar-s'hi de mala manera. Sang i fetge, molt de gore. I ara, doncs, el punt en què acabava aquella pel·lícula, doncs continua amb una següent fase del joc amb la qual serà doncs segrestada juntament amb la seva germana. I a partir d'aquí també festa salvatge a tope.
Doncs això pel que fa als cinemes, però també arriben coses a les plataformes, no?
Doncs sí, les plataformes, i de fet ja va arribar el primer capítol de la segona temporada de Daredevil Born Again.
Per tant, aquí hem de parlar d'una sèrie. Que aquesta segona temporada era esperada?
Moltíssim, moltíssim. A veure, recordem que això ve de l'èxit de Netflix de les tres temporades que va fer de Daredevil, però quan Marvel va recuperar els drets del personatge que tenia cedit a Netflix, va haver d'estar uns anys sense poder fer noves temporades i finalment doncs, ha pogut tirar endavant la sèrie amb una primera temporada que va ser una mica irregular perquè va haver un canvi de showrunner a mitja temporada, però llavors la cosa es va endreçar bé i aquesta segona temporada ja comença molt fort amb un Kingpin, que és el malvat interpretat per Vincent D'Onofrio com a alcalde ja instaurat de Nova York, un alcalde extremadament corrupte que fa servir, diguéssim, tota la política per la seva ambició personal, i un Matt Murdock, Daredevil, interpretat per Charlie Cox, que intentarà xafar-li la guitarra amb una aliança amb altres personatges per intentar derrocar aquest alcalde, no? Violència, una sèrie que s'assembla molt més a el que havia estat les temporades de Netflix que no pas la primera temporada. Primer que el potent, en tindrà 8, en tindrem un cada setmana, excepte la setmana que ve que en tindrem 2.
Molt bé. I també arriba, en aquest cas, ja una cinquena temporada, no?
Cinquena temporada, avui ens hem enterat que seria la penúltima de For All Mankind, per a tota la humanitat.
Take it in. Penúltima temporada, per tant, això, doncs, ja els seus fans que la gaudeixin, aquesta.
Sí, l'hem de gaudir. És una sèrie extraordinària, Per mi, de les millors sèries que hem vist en els darrers anys i potser la més transcendental pel que fa al gènere de ciència-ficció, que és aquesta història utòpica de què hagués passat si a la Lluna, en lloc d'arribar els americans primer, haguessin arribat els russos. Com hagués canviat la carrera espacial, no? I aleshores veiem que s'hagués avançat bastant més. I aquesta temporada que segueix doncs, a la família Baldwin, pràcticament, el Joel Kinnaman, que és el jove que va començar ara ja, doncs, deu tenir uns 80-90 anys a la sèrie, però continua en forma. I ens explica aquesta història de ara que estan a Mart, hi ha un meteorit en què hi volen explotar recursos minerals i naturals i, a més, com doncs, afecta els treballadors de Mart. Veurem vagues a Mart, etc etc. És una sèrie molt interessant, una de les millors propostes, ja dic, no només de ciència-ficció, sinó una sèrie en general.
A quina plataforma arriba?
Apple TV, que no ho havia dit.
Perfecte, doncs tot això és el que tindrem ara aquests dies de Setmana Santa, que tindrem molt de temps per mirar sèries i per anar també al cinema, per fer de tot, eh?
Exacte, o sigui, aprofiteu de tot això el que us agrada més.
Ignasi Hirbat, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquests dies.
Igualment, bones festes, adeu.
I anem ja a acabar el supermatí d'avui, però hem de parlar abans, hem de fer un últim repàs a la previsió meteorològica i que ens la porta l'Isaac Vilà. Què ens pots explicar ja avui, que és un dia marcat per la tramuntana?
Primer dia de tramuntana que bufa amb força i ho seguirà fent avui dijous, demà divendres. Dissabte pot baixar una mica d'intensitat, però diumenge s'hi tornarà a posar amb força. Per tant, precaució, avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya i tot plegat amb sol i amb un ambient més fred.
És això, eh? És a dir, des del Servei Meteorològic de Catalunya s'alerta d'aquest vent, no només amb impacte, doncs, diríem, del fort vent de tramuntana, sinó també amb risc de temporal, no? Amb fortes onades, per tant, sobretot aquesta precaució i tenir seny en aquests dies. Nosaltres marxem, però demà tornem a partir de les 8 amb totes les notícies de casa nostra. Que vagi molt bé. A reure.